Què volen aquesta gent?
Bona nit a tothom, quan ens queden exactament 6.666 segons de programa aquesta nit per parlar de pedres. Ahir ens van faltar segons per donar la bibliografia del tema de la nit passada, Egipte, recordo, i les seves connotacions, possibles connotacions extraterrestres. Sentiu ara ràpidament aquesta bibliografia.
El poder mágico de las pirámides, de Max Toth y Nielsen, editorial Martínez Roca. El enigma de la gran pirámide, de André Pochin, editorial Plaza y Janés. La maldición de los faraones, de Philip Vandenberg, editorial Plaza y Janés. Las insólitas profecías de las pirámides, de Gianni Cantù, editorial de Becky. Misterios egipcios, de José Álvarez López, editorial Kier. El poder de las pirámides, de Emilio Salas y Román Cano, editorial Martínez Roca.
Bé, ara ja ens queden molts mils de segons per parlar de pedres, de les pedres d'Ica, al Perú. Per parlar d'aquest tema, tenim al programa avui a dos convidats, Josep Maria Torremorell i Joaquim Mitigeri. Bona nit, Josep Maria.
Bona nit.
Bona nit, Joaquim.
Bona nit.
Avui no donarem a l'historial la biografia dels nostres convidats perquè realment les seves vides professionals no tenen que veure amb el tema. Diguem que són uns grans aficionats a aquest tema concret, de les pedres gravades d'Ica. Sentiu l'informe que us hem preparat sobre el tema d'avui.
Fa milions d'anys, homes d'una saviesa inimaginable i molt antics, procedents d'un planeta del cosmos, van arribar a la Terra quan la vida, el nostre planeta, es trobava en evolució. Aquells poderosos sers humans no van arribar al nostre planeta al final d'una aventura. Probablement sabien que més enllà de la Via Làctea, infinitament més lluny i en totes direccions, hi havia i encara hi ha incomptables galàxies que tenen milions de planetes, i entre ells, possiblement, moltíssims semblants a la Terra.
Això ho escriu el doctor Javier Cabrera d'Arkea, metge cirurgià, fundador i primer director de la Casa de Cultura de la ciutat d'Ica, al Perú, que va ser el descobridor de les cèlebres pedres d'Ica, que sembla que són l'evidència tangible de l'existència d'una avançada civilització científica i tecnològica en el que avui dia és el Perú, i que pot remuntar a èpoques remotes de la prehistòria.
Més d'11.000 pedres perfectament gravades amb suggestius dibuixos donen testimoni que uns homes que van viure a la remota prehistòria tenien coneixement de les ciències d'avui: medicina, biologia, botànica, nàutica, astronomia. El seu saber i les seves experiències es troben reflectits a les pedres trobades a Ica.
És així, el doctor Javier Cabrera d'Arkea disposa al seu centre d'estudis de la plaça d'Armes a la ciutat peruana d'Ica de més de 11.000 pedres gravades reunides al llarg de 9 anys. A més d'aquesta impressionant col·lecció de gliptòlits, calcula que hi ha 40.000 pedres més gravades escampades pel Perú i molts països.
es troben seriades segons els temes desenvolupats pels autors de la Biblioteca Lítica. D'aquestes 11.000 pedres, el doctor Cabrera n'ha investigat a fons més de 500. La majoria de les sèries de pedres analitzades fins ara es troben vinculades entre elles.
Cap d'aquestes pedres no té un caràcter profètic. Tots els coneixements i fets reflectits als milers de roques llaurades formen part d'alguna cosa que va passar en una altra era. Per mitjà de les ideografies que apareixen a molts d'aquests gliptolits, l'home que va deixar aquest llegat coneixia i va conviure amb animals prehistòrics, animals desapareguts, d'acord amb la paleontologia fa milions d'anys.
Les formes físiques dels sers que formaven aquesta humanitat desconeguda i remota eren sensiblement distintes a les de l'home d'avui. Aquest missatge demostra una sèrie de coneixements científics i tecnològics a què fins i tot la nostra mateixa civilització no ha arribat.
Les roques on hi ha gravades les ideografies corresponen a fluxos volcànics de l'edat mesozoica, o sigui fa més de 65 milions d'anys. Els terrenys on han aparegut aquestes pedres han estat reconeguts com de les eres primària o paleozoica o secundària o mesozoica.
La Universitat d'Enginyeria de Lima ha estudiat les pedres gravades i ha dit que tant les pedres com les incisions apareixen recobertes per una pàtina que denota una gran antiguitat.
Què volen aquesta gent?
Joaquim Mititieri, tu acabes de tornar precisament d'Ica, de Perú, de parlar amb el doctor Cabrera i de veure les pedres. Primera pregunta que es plantegen molts oients: és un frau o són autènticament antigues aquestes pedres?
No és un frau. Ja fa 9 anys que estic amb aquest tema. He fet 3 viatges a Sud-amèrica, 2 anys seguits treballant, o menys intentant ajudar amb el doctor Javier Cabrera, i les pedres en general no és cap frau. No vull dir que ja puguin haver-hi pedres falsificades, però que jo mateix potser me n'han colat alguna com a turista. Però aquesta massa immensa de pedres que són, heu parlat aquí d'unes 40 o 50 mil, possiblement és veritat, però jo tinc informacions que són centes de mils de pedres que n'hi han, i això és impossible. A part de que la meva feina, doncs, en aquest cas és investigar i és anar sobre el terreny, darrere dels indis, i posant-me per tot arreu i veient que gent que són analfabets, que no saben llegir, que no saben escriure, li demanes, ensenyant-li uns indis que són la moneda, doncs, del Perú, a dir: a veure, a ver si me puede conseguir una piedra de estas de operaciones, que tengo un doctorcito en España que quiero hacerle un regalo. Y hoy esto es muy difícil porque cuesta mucho trabajo, tengo que estar 3 o 4 días. Oye, me voy mañana. A lo mejor venga, a lo mejor venga. A les 11 del matí sobre la taula hi ha una pedra enorme gravada amb un trasplantament. A mi me referia en una d'un trasplantament d'un intestí, vull dir, jo, esclar, no soc cirurgià, era una operació, donava la sensació que era un trasplantament, amb una pedra d'uns 10 o 12 quilos, gravada, que allò era impossible que aquella persona analfabeta i que en menys de 14 hores gravés tota aquella pedra.
A part de que porten una pàtina...
Bueno, això ens ho diran els geòlegs i sobretot en aquest cas uns químics que vulguin estudiar les ranures d'aquestes pedres, que com veus els teus invitats t'hem portat 3 aquí. Llavors el doctor Cabrera, si tenia 13.000 pedres al museu, ara només en té 12.999, perquè aquesta me l'ha deixat el doctor Cabrera com a símbol de la nostra col·laboració, i sempre que fem algunes reunions a casa sobre aquest tema, doncs ens presideix les reunions la pedra del museu del doctor Cabrera.
Don fe que sobre la taula de l'estudi 7 de Catalunya Ràdio hi ha tres pedres negres amb gravats més clars procedents de d'Ica. Torre Morell, Josep Maria, tu també portes anys investigant el tema d'Ica.
Bueno, des de l'any 86 havia llegit molt sobre el tema, em va interessar i arrel d'un viatge al Perú doncs vaig tenir oportunitat de parlar amb el doctor Cabrera, de visitar el seu museu i que m'expliqués les seves teories. Realment constitueixen un gran misteri, tant perquè bueno, n'hi ha una col·lecció realment impressionant, és a dir, la persona que pugui pensar que això és un frau que s'ha fet recentment, doncs només cal que entri en el Museu del Tor Cabrera.
Perdó, tu també has anat, has vist el museu?
Sí,
has
sí,
anat a prou, sí. I també penses que no és un frau?
No, evidentment no, és que és impressionant aquí damunt de la taula com...
Sí, potser...
Tu dius, tenim tres pedres.
Potser les escrivim una mica pels oients que no les poden veure. Aviam. Tenim una cap aquí. Aquesta l'has portat tu, Mititieri, no?
Ara. Aquesta és del museu del doctor.
I jo veig aquí un peix i un... Un què?
Permets? Això és un dinosauri adult. Té a la boca un peix enorme, pensant que aquest dinosauri pot medir de 12 a 17 metres, per tant aquí té un peix que tindria que medir de 6 metres en amunt. Per la forma de la cua hem pogut averiguar amb llibres de paleontologia que possiblement sigui un peix de pantà.
De quina aquest... època hauria de ser l'artista reproduït un dinosauri?
Si ha reproduït un dinosauri amb la forma doncs, que està aquí expressada, una forma habitual, que dona la sensació d'alimentar-se, doncs aquesta persona possiblement doncs, tindria que haver conviscut amb aquest dinosauri. I ja tornem a ser. Ja ens anem al Mesozoic de 43 a 100 i pico de milions d'anys enrere. Això els oients s'esveraran, perquè, clar, si l'home de Neandertal té 20.000 anys, no quadra això.
Aproximadament aquesta pedra deu tenir uns 22 centímetres, més o menys,
sí,
de llarg.
Un volum i un pes d'uns 8 o 10 quilos. No? El negre que veieu, com totes les pedres, és negre de betum, que li posen, no sé per què, perquè vull dir, les pedres jo en tinc de naturals, de trobades... Bueno, la paraula trobades és molt complicat, tampoc. Retiro lo trobat. Tinc pedres naturals...
D'on te les has emportat?
No, retiro lo trobat perquè vull dir... Ningú d'aquestes persones que diuen que troben pedres, que troben gent que compren que han trobat pedres... Tot això és fals, perquè això sí, he arribat a una conclusió. Que només hi ha un jaciment de pedres, i aquest dipòsit de pedres el saben poquíssimes persones. El doctor Cabrera possiblement ni el sap.
I on és?
Està a Cucaje, des de l'Ego. Però vull dir, a Cucaje, nosaltres hem estat amb un jeep durant un mes corrent amunt i avall, no solament, ni molt menys, per buscar, no la nostra finalitat, buscar el jaciment o on són el dipòsit d'aquestes pedres. Nosaltres era el que volíem era estudiar, que és el que hem fet, la zona sobre el terreny, i hem agafat 90 quilos de mostres de pedres, no de gravades, sinó pedres normals, fòssils, minerals de tot tipus, marcant amb el planol de les escotes que agafàvem les pedres, i això ara durant tot aquest, el que queda d'any, fins a l'estiu que ve, espero doncs trobar col·laboradors per poder estudiar totes aquestes pedres, aquestes mostres que hem portat, i fent-nos un pla històric, geològic, del moviment que hi ha hagut aquí en tota aquesta zona.
Parlant de plans, potser expliquem als oients on és Ica i on és Ocucajé, dintre del Perú.
Està a 325 quilòmetres al sud de Lima.
Ica,
sí. O sigui, 325 quilòmetres direcció a Xile, es troba la ciutat d'Ica, és una capital de província, és una de les províncies, ha sigut sempre molt rica i molt comercial, té el riu Ica, que li dona a dreta i esquerra unes valls molt frondoses, i contrasta amb dreta i esquerra, que on s'acaba, on arriba l'humitat d'aquest riu, o els recs d'aquest riu, venen uns deserts enormes. Un desert que el de la dreta, en aquest cas, serà Ocucaje, i el de l'esquerra serà la Pampa de Nazca, o el desert de Nazca. En un any no es pot notar gran la diferència, però jo he vist que el desert, com a tot el món, segueix avançant i s'està emportant part d'aquesta verdor tan maca que del vall de Cucaje.
Hi ha alguna producció oficial a Torre Morell per aquestes pedres, o és exclusivament el doctor Cabrera que té la seva col·lecció particular, i o el govern hi ha alguna producció de les pedres?
Reproducció oficial?
No, protecció, protecció.
Ah, protecció, sí.
Que ningú se les pugui importar. Sí.
Bueno, al Perú hi ha una llei de protecció a tots els objectes arqueològics, que és la llei 6634, es diu així, sobre protecció de monumentos arqueològics, que inclou qualsevol tipus d'objecte. Aleshores, sobretot en les zones aquestes de les pampes, bueno, al Perú en diuen pampes amb uns terrenys àrids, pràcticament deserts, és a dir, no tenen res a veure amb les pampes argentines, sí, que tenen vegetació. Aleshores, allí les civilitzacions preincaiques, Nazca, Ica, Paracas, etc., entraven els seus morts allà en el desert, i en les tombes s'hi sol trobar pedres, objectes que havien sigut propietat de la persona allí enterrada, no? Aleshores, aquests enterraments reben el nom de huacas. Doncs els huaqueros són els que excaven les tombes de forma il·legal, i després venen aquestes riqueses arqueològiques. Per això estan molt protegides i, a més, es troben amb molta abundància, vull dir, en tota la zona aquesta arqueològica. Està rigorosament, naturalment, prohibit exportar-les i vendre-les fora del país. El que passa és que, clar, si no es reconeixen oficialment com objectes arqueològics, aleshores pues, esdevenen un objecte qualsevol, un record turístic, un souvenir. Aquí està el problema, no?
Sí. Potser demanem als oients que participin, que ens truquin, si algun oient ha estat a Ica i vol afegir alguna cosa, i els altres que preguntin sobre aquestes pedres i el seu, no missatge, però sí les reproduccions que porten, i què és el que es veu amb aquestes pedres i quina història ens estan explicant aquestes pedres. Endavant amb el 201-7474, 201-7474, amb el prefix 93 si truqueu des de fora de la circunscripció telefònica de la zona. Endavant. Qui ets, sisplau?
Pere, de Barcelona.
Endavant, Pere.
Vull fer una pregunta, i és de que a mi m'han comentat en alguna ocasió...
Perdona, és el millor nom per parlar de pedres, eh?
Sí.
Molt bé.
Se m'ha comentat en alguna ocasió que un dels sistemes que incorporaven les naus de tipus Columbia, de la NASA, havien tret de les pedres d'Ica la informació suficient per desenvolupar aquests ingenis. Volia saber si això es pot contestar d'alguna manera.
Si t'entens bé, que les naus Columbia, del tipus Columbia de la NASA, havien desenvolupat?
Que algun dels sistemes de navegació, algun dels sistemes per tornar a la Terra d'aquestes naus,
sí,
es havien tret de les pedres d'Ica.
D'Ica, d'acord, sí. Molt bé, gràcies, Pere.
De res.
Tortosa, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, com et dius, sisplau?
Joan.
Joan, endavant.
Escolta, no, és que esteu parlant sobre això i heu començat dient si podia ser un possible fal. En principi dieu que no, correcte. Però llavors, jo he llegit alguna cosa sobre això tampoc, també, o sigui, però he llegit que sí que podia ser un frau que es dibuixava per encàrrec i històries d'estes. Després, el que a mi m'estranya també és per què ha de ser sobre pedres, precisament.
Per què?
Si gent, sí, per què havien de dibuixar sobre pedres? Si ens volen deixar alguna cosa, per què ho havien de deixar sobre pedres? Si ells havien de tindre una tecnologia que encara vosaltres mateixos t'ho diuen que nosaltres no hi hem arribat, si fan trasplantaments, si ells estan dibuixats viatges a l'espai, hi ha moltes coses dibuixades, per què ho han de fer sobre pedres? que, ocupen molt de volum i molta cosa, perquè no ho podien fer sobre un altre material que nosaltres, en la nostra tecnologia no tan avançada, suposem que resistirà molts de milers d'anys, com així estem fent. Per què ho han fet així? Per què s'ha pogut fer això? Una cosa que ha d'ocupar molt de volum, ha de ser molt difícil de treballar, i per què? O sigui, això és una de les coses que m'estranya molt.
Molt bé.
Encabat l'altra cosa, és que el jaciment ningú sap on es troba. O sigui, bueno, ningú sap, un altre ho deu saber, perquè es troben pedres. Però tan difícil és buscar una persona, com aquell que diu, un detectiu privat, que investigui sobre això, que busque que els que van a buscar o els que ho comercialitza, buscar la font. M'imagino que els millors que hi ha avui en dia, i els diners que representa tot això, no ha de ser tan difícil trobar-ho, també.
Molt bé, Joan. Moltes gràcies.
Adéu, bona nit.
Fins després. Manresa, bona nit. Hola.
Dic Francesc.
Francesc, endavant.
No, jo volia fer una pregunta. Vaig sentir fa temps en un programa que feien a Televisió Espanyola que parlàvem sobre les pedres d'Ica. I aquest senyor, bueno, no diré pas el nom.
Jiménez de Rosso.
Sí, va parlar que podria, que més de tindre una història, diguéssim, molt lineal, si m'entens. Vull dir, a partir d'un milió d'anys fins ara, no?
Sí.
Que la història fos història cíclica, no? Que o sigui, hagués nascut una civilització, hagués desenvolupat, hagués arribat una cima, hagués arribat una decadència i per causes conegudes una destrucció. Jo voldria que em comentessin això, aquesta hipòtesi, o...
Concretament de la civilització que va dibuixar o gravar aquestes pedres d'Ica.
Sí, d'aquesta i d'altres que potser no coneixem, que potser van existir.
Molt bé. Gràcies, Francesc.
Adéu.
L'Hospitalet de Llobregat, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, com et dius, sisplau?
Francesc,
endavant.
Voldria preguntar fins a quin punt el llibre de J.J. Benítez, d'Extinció de la Humanitat, és creïble, si m'entens.
Sí.
Veig moltes aquí, moltes bibliografies, es volen pedres, es veuen el doctor Cabrera, tot això, i fins a quin punt... tot això pot ser veritat, perquè resulta... Bueno, és que si realment és això veritat, les universitats i gent estudiosa amb aquest tema tindria que diria alguna més. Això és una pregunta, i sobretot una altra pregunta és si és cert això d'aquest llibre. Diu que hi havia dues llunes sobre la Terra, que una d'elles va caure i que va esponjar el continent de l'Atlàntida. Si realment tenim conscient aquest llibre, això, que és cert, pues, el que més també tenia, no? Bueno, és aquest tipus de preguntes.
Molt bé, d'acord. Gràcies, Francesc.
Adéu, bueno.
Sant Adrià del Besòs, bona nit.
Hola, mira. Que dos preguntes.
Com et dius, sisplau?
Colgades.
Com?
Dos preguntes que me quedaron ayer colgades.
Sí, i com et dius, sisplau?
Mira, David.
David, endavant.
Mira, la primera... la relación que hay entre las pirámides y las piedras del Perú. Y la segunda, que qué se sabe de las pirámides esas que hay en Marte.
Molt bé. Això ja ho vam contestar ahir, les piràmides de Mart.
Perdona, és que no te oigo.
La segona pregunta que poses, les piràmides de Mart, ja la vam contestar ahir a la nit.
Sí?
Sí.
No. Perdona, és que no te oí, estoy aquí en el taller y de vez en cuando.
Ah, bé. Estàs treballant?
Sí.
Hombre, molt bé. Escolta, doncs, el resum de les piràmides de Mart va ser que no quedava clar que fossin d'origen artificial, que podien ser perfectament una formació geològica de la superfície de Mart. I l'altra pregunta, la relació entre les piràmides i les pedres de Ica, te la contestaran tant en Mititieri com en Torre Morell més endavant.
Vale.
Gràcies.
Vale.
Adéu, David. Bé, anem a les respostes. En Pere de Barcelona deia que havia sentit que les naus tipus Columbia de la NASA havien tret el seu sistema de navegació o parts de les seves sistemes de navegació de les pedres d'Ica, precisament. En sabeu alguna cosa d'això?
Vols dir alguna cosa?
Bueno, suposo que...
Contesta tu, Remorell, primer.
Deu fer referència a l'existència d'un filó de ferro sota el subsol del Perú. Aleshores, el doctor Cabrera sosté la teoria de que unes hipotètiques naus extraterrestres s'haurien impulsat a través d'electromagnetisme, utilitzant aquest filó de ferro que hi ha al subsol.
D'acord. Aquest últim any el doctor Cabrera ha estat treballant especialment amb aquesta energia electromagnètica. És una energia que els sers d'avui no l'utilitzem, i en canvi tant els científics dels Estats Units i especialment de Rússia, o sigui que estan molt en contacte amb el doctor Cabrera, visitant-lo periòdicament per veure com van els seus avanços en aquest camp. El que explica aquest oient de la NASA, jo no tinc cap fet concret per poder-ho demostrar, però sí, el que li puc dir és que un dels museus de Lima que és visitat bastant freqüentment és el Museu també de l'Aeronàutica, on hi ha una col·lecció molt extensa de pedres gravades de temes d'aeronàutica. Les pedres gravades d'Ica, que el doctor Cabrera els va regalar amb el Museu de l'Aviació Peruana, i estan exposades, i sé que també ven persones de tot el món de temes aeronàutics a comprovar i a estudiar aquestes pedres.
Temes aeronàutics vols dir que hi ha avions dibuixats?
És molt curiós, perquè aquestes pedres, que això no s'ha dit, i vull dir, és molt important que els oients doncs ho sàpiguen, són pedres que tenen gravats uns signes, o sigui, unes figures, que una figura, doncs, un peix és un peix. Però llavors aquest peix, a dintre, porta uns simbolismes. Tu, Andrés, aquí ho veuràs. Aquest peix que parlàvem del pantà, o aquí, amb el coll del dinosauri, hi ha uns quadrats. Aquests quadrats és un simbolisme que, si mal no recordo, perquè tinc les anotacions, comporta energia. Lògicament podrien ser l'energia que porta doncs, les proteïnes un animal de tantes tonelades, no?
El que aquesta red o xarxa o...
Sí, no és cap red ni cap xarxa. És una quadrícula.
Representés l'energia, això ho diu el doctor Cabrera.
Sí, són les teories del doctor Cabrera. Unes representen l'energia... Sí, des de l'ego són discutibles. Però ara, ell porta ja no 500 pedres, com heu dit. Lògicament, les dades aquestes devien ser de quan es devia editar el llibre d'en J.J. Benítez. Ara porta unes 1.600 pedres estudiades i l'home ha avançat molt.
Per deducció, vols dir que ha arribat a conclusió que aquesta figuració de quadrícules...
Quadrícules demostren energia, unes altres, una rodona dintre una rodona, segons ell, sempre les teories del doctor Cabrera, demostren un viatge espacial, o sigui, fora de la nostra galàxia. Jo, acabant la pregunta d'aquest senyor que ens ha explicat, que ens ha demanat això de si l'aeronàutica avança o es posa en contacte amb el doctor Cabrera, li puc garantir que sí. Un amic teu personal, que és el doctor Von Daniken, ha estat aquest desembre amb el doctor Cabrera, junt amb 40 persones, no sé si científics o simplement interessats pel tema de les pedres. Jo he vist el reportatge fotogràfic, un reportatge molt agradable. El doctor Von Daniken i el doctor Cabrera estan amb una maqueta d'una nau espacial que el doctor Cabrera en diu nave espacial criptolítica. Aquesta nau té que traslladar cap al Sol les 120.000 tones de residus radioactius que ens estan emprenyant allà tot arreu, que no saben ja no sabem on posar-los.
I això ho diuen les pedres fa milers d'anys?
Això, amb les teories que ens ha explicat el nostre invitat primer, de que a sota la pampa de Nazca hi ha una gran massa enorme de mineral de ferro que forma part d'un camp negatiu. Llavors, ell farà una rampa, s'està estudiant, els russos estan molt interessats en aquest tema, es formarà una rampa de deslliçament que anirà de cara al Pacífic, i es formarà aquest camp electromagnètic on sense cap combustible despegarà una nau que anirà direcció al Sol, que deixarà, quan arribi a aquests quilòmetres, deixarà la seva càrrega de matèria radioactiva i tornarà amb el mateix sense energia, o sigui, sense combustible, aquesta és la paraula, tornarà un altre cop cap a la pampa de Nazca. Suposem doncs que aterrarà, tornarà a carregar i així fins a treure'ns de sobre aquestes 120.000 tonelades que diu que hi ha de productes radioactius.
Estàs d'acord amb això, Tormorell?
Sí, sí, estic d'acord.
Anem a la pregunta d'en Joan de Tortosa. Pregunta si... Bueno, que dia, vosaltres dieu que no és un frau. Ell insisteix que pot ser un frau i que si no pot ser, bueno, que es diu que hi ha pedres fetes per encàrrec avui en dia. Penso que evidentment pels turistes hi ha pedres fetes per encàrrec.
Sí, sí, hi ha pedres fetes per encàrrec i hi ha botigues d'artesania que venen pedres, i el mateix doctor Cabrera doncs li va mostrar una sèrie de pedres que havien pogut adquirir i ell va determinar les que eren falses i les que eren bones. Clar, tot això salvat de que poguessin ser analitzades més profundament per comprovar si la pàtina d'oxidació que tenen és la mateixa en la part gravada que en la resta de la pedra, no?
De fet, també es venen imitacions a Verge de Montserrat. Sí, sí. A Montserrat,
sí. Evidentment.
Seria això, més o menys.
Sí, més o menys.
Però queda un residu molt ampli de milers de pedres autèntiques, dieu.
Sí, sí. De totes maneres, també... jo he passat centenars de pedres per les mans, inclús de falses, que tinc molt interès en veure també les falses, i he estat amb els indis que fan les pedres falses i he estat amb ells dialogant, i efectivament tenen una vintena de pedres que són falses. I aquestes són les que t'ensenyen, i aquestes són les que tenen sobre la taula quan entres a dintre la seva xacra, dintre la cabana, i trobes normalment unes cabanes molt humils, igual que fa mils d'anys vivien els inques, molt petites, sense finestres, amb una simple porta, i amb aquesta tauleta trobes aquestes 10 o 12 pedres que està gravant l'indi, però que tota la vida només grava aquestes 10 o 12 pedres, i que té allà sobre la tauleta la marcromina, perquè inclús a més s'atreveixen ja a pintar-les, o sigui, cosa que de moment jo no he vist cap pedra pintada, no? Però tot això és lògic que ho tinguin que fer, perquè ells sempre tenen la por sobre de que els entri un policia i dir, vostè és un guaquero, no? Un guaquero com a mínim són 5 anys de presó. Llavors ell tenen que demostrar, aquell indi, que no, que les pedres, artesania, bé, jo les hago. Però no tenen cap interès de vendre la falsa. Ells el que tenen interès és de vendre la que és més còmoda, d'anar a trobar el dipòsit i trobar pedres.
Has dit que les seves cabanes diuen xacres.
Bueno, la xacra és el conjunt de la cabana, del petit hortet, de...
No se li pot treure cap relació amb el xacra del cos humà, amb els xacres?
No.
No, bé. Clar. Algú no hi ha, no ho he pensat. Per què, pregunta també en Joan, han deixat precisament aquest testimoni en pedra i no en un altre material?
Bueno, jo el Joan no he rumiat molt d'això, perquè la veritat, aquests senyors, aquesta humanitat, això ho va deixar escrit amb ceràmios, o sigui, amb figures de ceràmica, sobretot ho va deixar-ho en bord, en plata, però per favor, que han passat els homes, no? I els homes són els que han destruït tot aquest or, tota aquesta plata, i ells, com que tot això ja ho preveien, però això ho han gravat amb la cosa més humil i la cosa que hi ha més abundant a la terra, que són pedres, i aquestes precisament són les úniques que han arribat a les nostres mans.
I la més perdurable, possiblement.
I la més perdurable, i sobretot la que no té cap valor per destruir. Vull dir, de moment encara no ha sortit l'imbècil, doncs, que vagi allà amb un martell pneumàtic a rebentar les pedres gravades d'Ica. Si fos negoci, des de l'Ego ja ho haurien fet. Com que el d'or i plata i tot el que més ha sigut negoci, sí, per això ha desaparegut.
Josep Maria Torremarell, en Joan també de Tortosa preguntava si se sap on és el jaciment, el filó.
No, es desconeix. El que jo no sé, o el que nosaltres no sabem, és si el doctor Cabrera el coneix. És possible que sí.
Jo dic que és possible que no.
És possible que no.
Hi ha molt poques persones que ho sàpiguen.
Sí,
comenta.
Sí, no, deia que en els primers temps que van començar a sortir pedres als anys 60 i tal, alguns indis parlen d'un tal doctor Sotil, que es veu que els ajudava i que, bueno, recollia pedres, els hi comprava, etc. No? Es diu que potser aquest doctor Sotil sigui el doctor Cabrera, no?
Bé, hi ha hagut diverses persones abans del doctor Cabrera, els hermanos Soldi, són els propietaris de la vinya de Cucaje, i aquests han sigut les primeres persones que el pare d'aquests Soldis ja tenia una col·lecció de pedres. Després ha vingut un arquitecte de Limeny, el doctor arquitecto Augusto, que també va fer una col·lecció de pedres.
Tot això va explotar l'any 68, quan el doctor Cabrera va començar a interessar-se i estudiar-ho científicament, aquestes pedres. I a l'any 72, si no recordo, ja va sortir un llibre i tot el món va conèixer que aquestes pedres eren falses. Mm. A través d'un llibre que va escriure un pare, un tal Rossell, lògicament l'apellido sembla que vingui d'aquí a Catalunya, el pare Rossell va fer aquest llibre. Després una revista molt popular en aquell moment de temes científics, Humanitat, el número 10 de l'any 1978, porta un reportatge de 6 o 7 pàgines amb una fotografia enorme d'un indi que no n'hem parlat, que és en Basilio Chulla, que tots el coneixem, que és la persona que és el xolo del doctor Cabrera, que diu ell, que és el que li fa de Sancho Panza, que és el que li va buscar. Aquest sí que és un intermediari que està en connexió amb totes les persones, o les poques persones que sàpiguen on és el jaciment de on estan aquestes pedres. En Xolo, o sigui, en aquest cas en Basilio Chulla, és el que compra les pedres i els hi porta, o l'avisa amb el doctor, doctorcito, que tengo piedras. I llavors el doctor, quan era l'època de comprar, ja fa molts anys que no està molt a prop de predisposició econòmica de comprar, ni i pràcticament doncs té molts temes per estudiar. Llavors en Basilio Chulla és el que fa intermediari amb aquests senyors que saben on són les pedres.
Parlant de xolos, tu que ets un gran forofo, sí, culer, el doctor Sotil que va esmentar, sí, en Torremolí no té res que amb el xolo Sotil, no?
Sí, jo volia dir una cosa més sobre els antecedents que hi ha de les pedres. Sembla ser que hi ha a l'època colonial, un jesuïta espanyol, Fray Pedro Simón, que ja esmenta l'any 1626 l'existència de les pedres, perquè en un dels seus llibres, dels seus escrits, les Notícies Historiales, en el document número 4 i número 5, parla literalment de les pedres gravades d'Ica. És a dir, no sabem realment si són aquestes mateixes pedres, però ja és molt simptomàtic que facis ment doncs, amb aquest
títol, no?
Pedres gravades d'Ica.
Podríem quasi
sí,
dir
quasi
que són
aquestes.
Jo la paraula aquesta, no t'ho agraeixo, que no el sabia aquesta dada, de les pedres gravades, no la sabia, i menys d'Ica. Sí sabia que ells parlaven de huacos, que és on originalitzen tot el que és de tumbes, doncs et diuen huacos, que en quechua huaco vol dir Perú. Mm. Doncs antic, bueno, perdó. En quechua vol dir huaco, que és una nació molt antiga, que ara és el Perú, puntualitzem. O sigui, en quechua no vol dir huaco, no vol dir Perú, sinó simplement vol dir l'antic reina que ara és, avui en diem, Perú. Doncs jo el que sabia sí que parlava de huacos, no de pedres gravades d'Ica.
Sí,
això és molt,
molt interessant. Sí, en Robert Charroux. Sí, sí. No sé que sigui un error de traducció, perquè els seus llibres són en francès i evidentment pot haver-hi un error de traducció, però almenys en el llibre, em sembla que és 100.000 anys d'història desconocida, pues menta així, entre cometes, pides gravades de dir que com si en l'original, en francès, també estés esmentat en castellà.
Molt bé, en francès de Manresa pregunta si aquesta civilització ha sigut lineal o no.
Bé, hi ha unes teories molt conegudes que no sé si alguns oients recordaran, jo no recordo el nom, la meva memòria és bastant nefasta i em falla, però hi va haver un gran empordanès, un farmacèutic, que va escriure uns llibres dels cicles de les civilitzacions. Uh-huh. Va fer unes teories que es complien aquests cicles. Va demostrar tot el que passaria a Rússia, bueno, va demostrar amb les seves teories, demostrava, uh-huh, que el que passaria la grandesa d'americana, la grandesa dels russos i tal. Va arribar aquest llibre a coneixement de persones interessades dels Estats Units, i aquest científic, que era un farmacèutic, va ser invitat per en Kennedy per parlar amb un equip de persones americanes per veure tot això dels cicles. Vull dir, aquí amb aquest senyor doncs ja veiem que creu doncs que hi ha uns cicles de civilització. O de les pedres, bé, doncs, i el fonament de les teories del doctor Cabrera
són, doncs, que hi va haver una civilització que va cohabitar amb els dinosauris, que ell, la paraula dinosauri, em sembla que dorm amb ella i sempre parla dels dinosauris, sempre parla, com si no hi haguessin altres animals també del Mesozoic, no? Però ella sempre dinosauris, quan no, descobreix un fòssil, sempre és un dinosauri, i una cosa rodona, un huevo de dinosauri. Bueno, jo estic una mica atabalat i no opino, des de l'ego, divergeixo completament de les investigacions del doctor Cabrera amb el camp paleontològic, amb el camp geològic, que no divergeixo, vull dir, i ell no se'l pot contradir en res, perquè si s'engresca i bueno, a mitja amb conya, a mitja entera, estos cojudos, ja t'ha incluït el bultum tots, no? Tots som cojudos, ja.
Sí, però...
Bé, doncs, perdó, perquè acabo la pregunta que m'has fet. Que la civilització aquesta, doncs, que vivia al Mesozoic, és una civilització que per mal ús de l'energia, sempre en teories del doctor Cabrera, es va extingir. Es va extingir perquè porta un paral·lelisme també amb la Bíblia, i va venir un diluvi universal i es va agotar aquella humanitat. Ojo, que no civilització, aquella humanitat. Va desaparèixer, també la Bíblia ens parla d'uns 100.000 desjustos que van marxar. El doctor Cabrera també diu que efectivament van sortir en forma energètica tota una sèrie de justos d'aquí, se'n van anar a una altra galàxia, i aquí va tornar a venir un altre segle, que possiblement sigui el nostre segle, o pel mig d'aquest diluvi, d'aquest d'això, ja hi hagi hagut algun altre, o anterior o posterior.
Mm-hmm.
Aquestes són les teories del doctor Cabrera.
Sí, tornant a la seva obsessió pels dinosauris, jo també el conec, Cabrera, em sembla que ell té una pedra on hi ha un dinosauri i un home, una figuració d'un home junts.
Més que això. És perquè, bueno, pot haver un dinosauri, pot haver un home, i no em demostraries res. Ara, el que té la pedra, que ella se l'estima, com tu dius, molt, i la té al seu despatx, la té amb una espècie de trona que li ha fet, i perquè a més la pedra és meravellosa ja com a part artística, perquè no és gravada, és repujada. Sempre que hi ha un tema criptolític molt important, llavors el donen a un artesà, a un artista ja, que aquest, en vez de gravar-ho, ho repuja. I llavors tota la capa de la roca, aquesta és una roca bastant gran, si la recordes, té uns 50 centímetres, 60, exacte, ens la mostra el nostre company en una fotografia, doncs és més important que una persona, perquè hi ha tot el cercle biològic del dinosauri, biològic, i precisament no quadra el cercle biològic de la pedra amb el cercle dels paleontòlegs actuals. Per què no quadra? Perquè els paleontòlegs actuals diu que és un animal que quan surt de l'ou, surt format. En canvi, la pedra, veiem que surt una larva, de la larva li sortiran una metamorfosi, sortiran unes potes, i d'aquestes potes serà una cria, de la cria es farà jove i es farà adult. Tota aquesta vida, aquest procés morfològic i de l'animal està gravada en una pedra. Mm-hmm. Qui ho podia gravar, això? Suposo que una persona que visqués el cicle biològic d'aquest animal. Sí. Doncs si aquest animal, tornem a estar el mateix, és del Mesozoic, és que hi havia una gent que va viure el procés d'aquest animal i ens el van deixar gravat amb aquesta pedra.
No podia ser que aquests indis d'èpoques remotes s'ho haguessin trobat en un llibre de ciència i hagin reproduït aquest llibre amb pedres?
Bé, llibre. Els inques no tenien llibres, no existia paper, no existia escritura. Tu saps que escrivien amb amb les cordes, per tant, no sé...
No, aquest llibre seria, lògicament, o d'una civilització terrestre molt avançada, anterior, o d'un altre lloc. És fabular, sí. És muntar hipòtesis.
Trobo quasi més lògic el plantejament del doctor Cabrera de que ens hagin, aquesta humanitat ens hagi deixat molts missatges, molts. El que passa que som tan cretins que l'únic que han pogut arribar a les nostres mans en 1988 són les pedres, que és la cosa, com he dit, més humil que tenim a la Terra.
Sí, no, volia afegir una cosa en relació a l'antiguitat de les pedres. És que hi ha un límit cronològic que suposo que si hagués aquí un geòleg ens el podria explicar millor. Aleshores, aquestes pedres són d'andesita, que és un material volcànic que pesa molt. Aleshores, hi ha unes gravacions, unes incisions fetes amb les pedres. Aleshores, es coneix, per exemple, que l'andesita aquesta és més dura que l'argila de Nínive, per exemple. La biblioteca de Nínive té 2.640 anys d'antiguitat. Aleshores, aquesta pedra és una mica més dura, però en canvi és més tova que un altre tipus de material calcari, com per exemple el que composa les parets de les coves prehistòriques i tal. Llavors es calcula que aproximadament màxim que poden subsistir les coves tipus Altamira, etc., són 100.000 anys. Aleshores, si aquest material es troba amb un grau de duresa i té una contextura tal que està entre, diguem, la constitució d'aquestes parets que coneixem, les coves piranaiques, i, per exemple, les tabletes amb argila de la biblioteca de Nínive, volem dir que han estat gravades entre 2.600 anys abans de Crist i fa 100.000 anys, la qual cosa no significa que això hagi de correspondre exactament a una civilització que s'hagi desenvolupat en aquest període, sinó que pot ser una còpia de pedres anteriors, i potser les persones que van gravar aquestes pedres no coneixien el missatge que estaven donant al futur.
Això és, dir, això és el que jo intentava dir abans amb la còpia d'un llibre de... que potser ells no són els testimonis directes del que està...
Però és una reunió democràtica, lògicament jo no ho veig molt difícil que sigui així, però quan jo també tinc un informe que l'enginyer Wolf és un amic personal del doctor Cabrera, és un geòleg peruà, va agafar unes pedres, com diu Wolf, és la procedència és indenudiblement és alemana, se les va portar a Heidelberg, i un equip de científics van estudiar la patina, aquesta que esteu parlant, que té les incisions, lògicament, no? I la patina que té les incisions van arribar a la conclusió que té mils d'anys. Van dir només mils. Ara, aquests mils poden ser mils de mils, mils de mils, de milions, jo què sé, però són mils d'anys. Llàstima que els científics encara no ens han arribat a trobar una espècie de carbó 14 que pugui servir per les pedres, perquè llavors tot això quedaria ja clàssicament, vull dir, el situaríem exactament amb la dada, no? Si fos, com saben els nostres oients, un vegetal o una fusta, una roba, un teixit, llavors podríem, amb la prova del carbó 14, segons la importància de lo que vulguis analitzar, com aquell que diu, sapigué el dia, el mes, l'any i l'hora que es va fer aquella prenda.
Amb un error de 100 anys, més o menys. Però només, 100 anys. En Francesc de l'Hospitalet us preguntava si el llibre va existir una altra humanitat, existió altra humanitat d'en JJ, Juan José Benítez, és creïble.
Bueno, en Juanjo Benítez l'únic que va fer, i que és molt, evidentment, és, diguem, el primer divulgador, o el divulgador més important, que han tingut les pedres d'Ica, el que les va introduir a Espanya, igual que Robert Charroux les va introduir a França. Juanjo Benítez va estar viatjant pel Perú, va parlar amb el doctor Cabrera, va visitar sobre el terreny la zona del Cucaje i d'Ica, va recollir també opinions d'alguns arqueòlegs, i va fer el seu llibre d'estil molt periodístic, molt en plan reporter. Aleshores, com a llibre introductori, doncs és molt vàlid, però des de que va aparèixer, doncs s'han fet, el doctor Cabrera sobretot, ha fet moltes més investigacions, i ara el nostre company convidat també ens ha explicat algunes coses de les últimes. Fins quan Juanjo Benítez hi va anar, ja s'ha dit aquí que hi havia estudiades unes 500 pedres i ara ja són més de 1.500.
Podem dir que és un bon llibre document, encara que no sigui un llibre d'investigació.
Exactament.
De totes maneres, hi ha unes inexactituds gratuïtes. Jo sóc un fan de Benítez, o sigui que, però les coses clar i català, hi ha inexactituds molt importants, i no sé per què, perquè no tenen cap raó de ser. Una d'elles a mi em va suspendre molt, perquè jo no vull que entenguin la gent que m'escolten que estic obsessionat pel jaciment, ni molt menys. Jo estic obsessionat per tot el conjunt del missatge d'aquestes pedres. El que passa que, lògicament, estan sobre el terreny, estan sobre un desert, que potser he passat jo per sobre, és lògic que em preocupi i que... Bé,
llavors... Te les estimes una mica.
Sí, me les estimo, i me sap greu que jo soc una persona molt extrovertida i m'entrego molt els meus sentiments a les persones humils, precisament és el que em trobo més a gust, i amb aquests indios m'hi trobo molt a gust. I quan estàs convivint un mes amb una família que els hem donat a guanyar molts diners perquè els hem pagat cada dia que hem sortit amb ells, hem sortit sense necessitat de necessitar-los, però bueno, mira, els dones 5.000 intis, allà el sou d'un treballador al mes, el sou base són 6.000 intis, per tant, donar-li 5.000 intis amb aquells indis que t'acompanyen, quasi per 1.000 més ja tenia una mesada, i això era cada dia quan sortíem que els hi donàvem. Bueno, doncs que no arribis a tenir una mica de confiança
de poder-te dir, no vull que em diguin d'on són ni on les treuen, però ells segueixen amb els seus trets que les fan ells, les pedres, no? Bé, l'una actitud d'en Benítez que em va doldre és que explica en un dels capítols del llibre que quan està la segona vegada, perquè la primera vegada va ser accidental que es va trobar ell amb les pedres, ell va anar la primera vegada al Perú a darrere del tema seu dels ovnis, i allà va conèixer el doctor Cabrera, va conèixer les pedres, li va interessar molt si ell ja devia captar la importància o del llibre o de la notícia, perquè al cap de 3 setmanes, si mal no... No, al cap d'un mes i mig torna a anar, i llavors és quan s'ha estat 3 setmanes amb el doctor Cabrera, escoltant-lo, i suposo prenent notes o gravant el que li diu el doctor Cabrera. Aprofita que porta uns càmeres de televisió espanyola i se van a fer un reportatge amb en Basilio Chuya. El Basilio Chuya, amb el llibre, explica que quan estava allà amb l'indi fent unes tomes, en el fons, amb una pampa, amb un desert de, que tenen molts noms, la pampa de Medrano, la cueva de la cima de les Brujas, nosaltres el campament el vam muntar amb la cueva del Diablo, que realment el Planol diu barrancada del Diablo, però allà diuen cueves perquè són entrades de desert que acaben totes sense una sortida natural, i llavors allò ells en diuen cueves. Vull que aquesta paraula és clave també, perquè si ells diuen que les pedres estan en una cueva, clar, jo sempre m'he imaginat que una cueva és el que ens imaginem els europeus, una gruta, una cosa tancada. No, allà també pot ser que les pedres estiguin en una cueva, però aquestes cueves obertes, a cel obert. Val. Doncs llavors en Benítez ens explica que hi ha una pampa i que estan filmant i que veuen un montícul que no té res a veure geogràficament. S'apropen al montícul i quina és la sorpresa? Que allà és un montícul de pedres gravades. Això és fals.
Ens quedem amb aquesta falsedat. Venen les notícies i després tindrem 3.540 segons més per parlar d'Ica.
Aquesta gent.
Bé, continuem amb les pedres Ica i amb les respostes que quedaven pendents de les preguntes dels oients. El mateix Francesc de l'Hospitalet, que preguntava si el llibre d'en Benítez Existia otra humanitat era creïble, que heu dit que sí, encara que tenia alguna falsedat menor. Si és cert que és creïble, deia amb la seva segona pregunta, si és cert que les pedres parlen de que havia en una època remota dues llunes i que una d'aquestes dues llunes es va precipitar sobre el planeta Terra i va provocar l'enfonsament de l'Atlàntida. Sí, això ho diuen les pedres.
Sí, diuen les pedres, però penso que això inclús no solament les pedres. Tenim algun clàssic grec que ens parla que antigament hi havia dues llunes. Uh-huh. A l'edat medieval hi ha un succés en un monestir a Anglaterra i també es veu un moment que apareix una altra lluna. O sigui que no solament les pedres gravades d'Ica ens parlen de dues llunes. Mm-hmm. Estic barrejant temes, però vull dir, per dir-vos doncs, que sí. Molta gent, doncs, hi ha altra gent, a part de les pedres, ens han dit que havíem tingut dos de satèl·lits.
Sí, però si no recordo malament, les cites medievals i antigues parlen de que de sobte un dia van aparèixer dues llunes. No és que sempre orbitessin dues llunes, sinó que de cop van aparèixer dues llunes, o dos sols, o tres sols.
Aquest és exactament, és com dius tu, però l'altre, el filòsof grec, parla d'una època remota de dues llunes.
I
jo
la teoria
no recordo exactament amb quin llibre, Però ja de molt petit que recordo aquesta frase que m'ha quedat molt gravada. L'explicació de la teoria del doctor Cabrera de caure d'aquest segon satèl·lit, d'aquesta lluna, contra la Terra i fer el moviment que ja està demostrat i aprovat que els continents doncs es van separar, i amb l'enfonsament del continent Mu i l'encontinent l'Atlàntida, la seva teoria és la següent. Per falta, o sigui, per mal administració d'aquesta energia que provenien d'aquestes piràmides, que hi havia un cinturó de piràmides a la Terra, hi va haver un rescalfament a l'atmosfera. Aquest escalfament va fer evaporar els grans oceans i van quedar tots aquests oceans, aquesta humitat supercarregada a l'estratosfera, i aquí baix ens va quedar, els oceans es van convertir en uns rius enormes, però no deixaven de ser rius. El nucli de la Terra es va moure, la seva gravetat, al passar de la Terra a l'aire, es va moure aquest centre de gravetat i va fer que una d'aquestes llunes es tallés i vingués contra la Terra. Llavors es provoca el diluvi universal i es provoca, segons les teories del doctor Cabrera, el que ara som la nostra civilització.
De fet, la hipòtesi de Herbiger també és aquesta mateixa, que hi havia una lluna antigament que s'anava aproximant cada vegada més amb la seva òrbita a la Terra fins que va quedar captada per la Terra i va provocar el desastre antic. Amb això que acaba... Estàs d'acord, Tormenches?
Sí, sí. A mi em sembla que en pobles americans, tipus maies, crec que és a Mèxic, que hi ha també unes llegendes segons les quals no solament dos llunes, sinó fins i tot quatre llunes que successivament van caient a la Terra fins que queda una sola lluna, que és l'actual. Aleshores, això connecta una mica amb el que parlàvem abans dels cicles històrics, de les possibles civilitzacions o humanitats successives. Cada cop que cau una lluna es destrueix una humanitat, neix una nova humanitat, i així successivament. És legendari, potser tingui algun fonament.
Això enllaça directament el que acabes de dir a Meritieri de les piràmides, amb la pregunta que ens fa en David de Sant Adrià. La relació entre les piràmides d'Egipte i les pedres d'Ica.
Segons les teories, sempre tinc que anar repetint, perquè no són meves. Jo simplement m'he permès, tinc la gran sort d'estar dialogant durant moltes hores amb el doctor Cabrera. La teoria del doctor Cabrera és que les úniques piràmides que queden d'aquella civilització, d'aquella humanitat, són les d'Egipte, que no són fetes pels egipcis. Que aquestes piràmides és una font de recaudació d'energia, i que aquestes piràmides estaven en un cinturon de tota la Terra que agafaven energia. Aquest cinturon, a més, també servia per no tenir gravetat, i d'aquest cinturon sortien sense pràcticament combustible naus amb vols especials, perquè sortien ja de la Terra fugides de la gravetat nostra.
Per això precisament ahir ja vam parlar de les piràmides d'Egipte, perquè l'Oient ja estigués situat amb aquesta problemàtica. Bé, ja anem a més preguntes. Sí, tenim encara dues pedres aquí que no hem comentat abans. Dues pedres més petites que la d'abans, potser tenen uns 12 centímetres de llarg, aquesta més, aquesta té almenys 15. Aquí torna a haver un animal prehistòric.
Sí, un sauri.
Un sauri, sí. Però el que frapa que sobre el sauri, sobre el dors del sauri, hi ha un símbol, un...
Com un, diríem, un símbol de l'aviació, per dir-ho així, no?
Exacte,
unes
sí.
Ales amb un cercle que podria simbolitzar el sol, potser.
I que, exacte, podria ser el signe de Ra.
Tornant a les teories del doctor Cabrera, un cercle dintre d'un altre cercle, com la veiem ben definit, vol dir un vol extraplanetari, o sigui, fora de la nostra galàxia. Per tant, com que hi ha un cercle dintre d'un altre cercle, es passaria un vol fora de la galàxia. Però és que, a més, hi ha aquestes línies,
que
una,
dues,
tres, quatre, cinc, sis, set línies que fan com unes ales, que això ja no ho va dir. L'animal que veiem aquí és una variació d'un sauri, és un brachiosauri, per quan porta les dues fileres de protecció o d'atac.
Recordo el símbol, de totes formes, d'Ura Mazda, una mica el doble cercle, i les ales, i també el símbol solar egipci.
Recordo una mica les antigues civilitzacions de Babilònia.
Exacte,
Sumèria, sí.
Atenció, que hi ha un signe també molt important. Lògicament, aquest sauri està aixafant o en contacte, o tocant, no sabem si amistosament o no, amb una serp, que de la serp surten una llengua enorme, una llengua, doncs, que si mirem del tamany del brachiosauri, podria ser una llengua molt llarga, d'equips metres, i la serp aquesta també una serp molt, podríem dir, molt fantasiosa, per quan també no són plumes, però té uns cinc triangles a sobre, un ull molt desorrollat, i sota l'ull també és uns signes molt curiosos que tenen unes ratlles, concretament. Jo he vist llàgrimes explicades, aquestes no són de llàgrimes, perquè es veuen unes ratlles rectes. És una pedra preciosa, molt maca.
Sí, de fet, el doctor Cabrera té quasi, diríem, tot un codi fet de símbols, és a dir, cada símbol té la seva interpretació única, i aleshores doncs és com qui tradueix uns jeroglífics, que cada signe o cada dibuix li atribueix un significat. I basat en això, doncs, ha muntat totes les seves teories.
L'altra pedra, la més petita, que tenim aquí sobre la taula d'estudi 7 de Catalunya Ràdio, es veu un senyor amb cua, almenys sembla que és una cua, i que li surt una serp del platell.
Bé, un senyor que toca un instrument, diria, sí, sí. La posició...
Sí, 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 sí,
també estigui tocant com un clarinet.
I
o un...
està agenollat.
Sí. Però té cua. Sí. Això és una cua.
Un tornem a estar, que és el mateix. Sí. És, possiblement aquestes dues pedres siguin d'una sèrie, per quan ens expressa... Tornem a veure la cua que diu Andreas.
Que no ho és.
No és una cua perquè és una serp, torna a ser la mateixa serp amb la mateixa...
És que realment és com una cua amb que acaba amb una
espècie que
acaba
que és
amb
una...
cap de serp. O...
Sí. Sí.
Una cua que acaba amb el mateix cap de la serp que hem vist
que
en l'altra pedra.
Però que està fos amb el senyor aquest.
Sí, sí, està fos amb el senyor aquest.
Seria una serp.
La cua de cabell que portés una trena, podria ser, doncs, una trena estilinca, i que aquesta trena és molt ampla, és l'ego, es tira amunt, es puja cap en l'aire... i llavors la part final de la cua es torna a convertir, a més, per mira, els signes que t'explicava dels ulls, aquestes ratlles, i llavors torna a veure el mateix signe de l'altra pedra. Molt possible que siguin unes pedres, doncs, d'una sèrie,
Després...
hagi tingut la sort de poder-ne tenir dues, ja.
En el cap també, aquesta mena de barret que porta, que són com unes fulles d'arbre, també, segons el doctor Cabrera, indicarien coneixement. És a dir, hi ha una altra sèrie de pedres, les de les operacions i etc. No, els pacients estan coberts només per un barret, un gorret. I en canvi els cirurgians, diguem, porten aquestes fulles al cap, que segons ell és un símbol de saviesa, de sabidoria, de tenir un coneixement. Aleshores, doncs, bueno, és un músic, per dir-ho així, sembla un músic. No sé,
amb una serp, no serà la representació d'un encantador de serps? No
crec.
Pot tenir alguna cosa a veure amb el Quetzalcoatl, amb el déu serp de Mesoamèrica?
Bé, totes les civilitzacions sabem que les serps juguen un paper molt important, amb uns són de sabidoria, els altres de poder, els altres de maldat. Vull dir, aquí, amb les pedres geopolítiques, no és que siguin molt corrent, amb aquesta sèrie, precisament, l'estem veient. El que ens explicava el nostre company dels signes, dels serps aquests, que porten al cap una fulla, dues fulles, tres fulles, efectivament, cada fulla vol dir un rango, com si diguessin. Però realment la fulla aquesta no és el rango. La sabidoria la tenen ells amb una prolongació occipital que se'ls va abombant al cap perquè els hi van fent trasplantaments de cervells de sabidories d'altres persones sàvies i els hi van portant, lògicament, no la massa cerebral, sinó la part cognitiva del cervell.
En aquí això?
Se'ls anaven traspassant d'aquests
ser
representat a les pedres, es traspassaven el coneixement d'un a l'altre, i les fulles aquestes que porten al cap era per captar l'energia que necessitaven ells per ajudar-los, doncs, a tenir aquests coneixements amb activitat. O sigui que una fulla volia dir que era una persona, doncs, que necessitava una energia i portava una fulla. El que tenia dos fulles era perquè necessitava més energia, perquè també tenia més cervell. I lògicament també amb la part final de, si em permets,
sí.
Llàstima que els oients no estiguem...
Sí, no les puguin veure.
No les puguin veure. Aquí no es veu molt bé. Però aquí, la part d'aquí, el crani es va allargant. I tot el que s'allarga el crani és perquè els estan trasplantant la part cognitiva. I llavors aquests signes, que com han dit, doncs, una fulla és un coneixement, dos fulles és... No és que sigui més coneixement, és que necessiten més energia per fer servir aquest coneixement que porten.
Un dels, em sembla que va ser el representant de Rama l'altre dia, va dir que en Sixto Paz l'havien portat a Ganimedes i que tornant de Ganimedes havia tornat amb molt més volum encefàlic i amb el cap deformat. Podia tenir alguna cosa a veure amb això?
No, perquè la massa encefàlica no té a veure amb la intel·ligència. O sigui, estem parlant del cognitiu, o sigui... aquesta petita part del cervell que és la que ens dona, bueno, per mi em dona uns problemes, no? Perquè, vull dir, perquè és la part reflexiva del que no sé qui sóc. L'altra part del cervell doncs em fa caminar, em fa treballar, em fa menjar, em fa fer una persona normal, però la part cognitiva és la que fa aquesta que sempre dic jo, que et mires al mirall i acabes marxant perquè no saps qui ets, no? I aquesta és la part cognitiva.
Aquest so és el del nostre telèfon. Ja podeu trucar al 201-74-74, 201-74-74, amb el prefix 93 si truqueu des de fora de la circunscripció telefònica de Barcelona. Endavant amb trucades per les pedres d'Ica, que no us respondran les pedres, sinó en Josep Maria Torremorell i en Joaquim Mititieri, que estan aquí a l'Estudi 7 de Catalunya Ràdio. Caçà de la Selva, bona nit. Hola. Sisplau, parli una mica més alt, que no se la sent.
La sents ara?
Ara se't sento, sí. Com et dius, sisplau?
Cristina.
Cristina, endavant.
Ui, et truco perquè en l'esmentat llibre d'en J.J. Benítez es parla de que el doctor Cabrera
té
un quarto secret on hi ha pedres que no pot esbalar perquè podrien causar un fort impacte en la societat d'avui en dia.
Sí.
I era per veure si això és veritat o no i si hi ha algun llibre que parli de manera més científica sobre aquest tema.
Molt bé, moltes gràcies, Cristina.
Però llavors una altra cosa, que és que, bueno, no té res a veure amb el tema, no? Però a veure si hi ha algun oient que s'hi ha anat gravant el programa, a veure si sisplau es podria posar en contacte amb mi.
Bé, l'únic que pots fer és deixar el teu telèfon a micròfon tancat i si truca algú li ho donarem.
Gràcies.
Molt bé, gràcies a tu, Cristina. Mollet, bona nit.
Hola.
Hola, qui ets, sisplau?
Jo sóc el Marc.
El Marc, endavant.
Voldria saber si... O sigui, abans heu dit que els homes que havien fet aquestes pedres que tenien un aspecte diferent del nostre. Voldria saber com eren. I també volia saber que com es pot diferenciar una pedra autèntica d'una falsa i si algú em pot respondre si cerca de Bonapé si ha cap ciutat submergida.
Molt bé, moltes gràcies, Marc.
Adéu.
Viladecans, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, qui ets, sisplau?
Jaume.
Uh-huh.
Bueno, no tinc ninguna pregunta, senzillament un comentari.
Uh-huh.
Jo ja vaig trucar fa dies pel tema de les pistes de Nazca.
Sí.
No sé si te'n recordaràs.
Uh-huh.
Que vaig estar, bueno, les he vistes, no?
Sí.
I vull dir, també he vist les pedres, vull dir, són fantàstiques. I vull dir, no sé si la pedra aquesta que tu has dit que hi ha un dinosaurio,
sí.
Suposo, no sé si és la mateixa que he vist jo.
Mm-hmm.
Però es veu un dinosaurio i una persona a dalt del cap d'aquesta bèstia, que li està, digues, com amb una espècie de martell, li està donant un cop, que li vull dir, representa que l'està matant, que és un punt estratègic per matar-lo, no? Després també he vist pedres, com estàveu dient ara, de medicina.
Sí, tu has estat a Ica?
Com?
Has estat a Ica?
Sí. També es veu, bueno, també he vist aquesta pedra,
sí,
que es veu com si una operació de, com si fos de cor, suposo que deu ser de cor, no sé, d'un altre òrgano, i es veu aquest senyor que està, diguéssim, vulgarment connectat amb una senyora que es creu que és embarassada.
Sí.
Això, vull dir, aquest comentari que t'estic fent, vull dir, ja ho posa al llibre del Benítez, vull dir, que ja consten aquí. Vull dir, és una cosa fantàstica, no? Vull dir...
Tu, pel que tu has vist a Ica, creus també que són autèntiques les pedres?
Sí, vamos, he portat pedres, vull dir, d'aquestes que, com heu dit, allà als indis, pues, te les venen i les pots canviar per cors, perquè he canviat pedres per encenedors, fixa't, i coses així. Però em vaig trobar una, i aquesta, vull dir, és una cosa curiosa, potser diràs que està mal fet, però aquesta pedra que vas trobar la vaig poder passar pintant amb, vull dir, les ratlles que porta, els surcs que porta, pintant amb un d'això de les ungles de noia, pintant i llavors esvernissant amb una mica de laca del cabell. I mira, llavors tu, jo allà era por, escolta, però la vaig poder passar, suposo que deu ser bona, no sé. Mira, i anècdotes així, pues, tindria moltes per explicar-te.
Molt bé,
cosa,
home.
Un segon.
Sí, digues.
Una altra cosa curiosa, que vull dir, ahir no vaig poder agafar línia, és que jo sóc una persona que tinc que fer un gran esforç per entrar a les piràmides. Vull dir, entro a les piràmides i noto com si una espècie d'energia, no puc estar allà molt de temps. Vull dir, ja se sap, sé que això no té res a veure amb el tema, però si em podreu dir el per què d'això.
Això hauria d'haver fet la pregunta ahir.
Ja, però no quina... és que no vaig poder agafar.
Sí. A quina piràmide has entrat?
La de Keops.
Keops. A Mèxic no.
Bueno, a Mèxic vaig estar-hi, però no vaig poder entrar-hi. Jo properament, ara que t'estiu, vull anar a Mèxic. Intentaré el que passa si entro, ja veurem.
Molt bé. I felicitats perquè dediquis els teus temps lliures a aquestes investigacions.
És un tema que m'apassiona molt, i ja et dic, ja a Perú he anat una vegada i no hi ha una situació de interès, vull dir, penso una properament, ja ho veurem, si Déu vol.
Molt bé, moltes gràcies, Jaume.
Gràcies a vosaltres.
Adéu. Adéu. Barcelona, bona nit.
Sí, bona nit.
Com et dius, sisplau?
Francesc.
Francesc, endavant.
Mira, jo el que volia preguntar era si totes les representacions dels homes que es troben aquí les pedres, totes tenen cua, diguéssim. O sigui, per determinar si els homes que representen van pertanyer a una altra humanitat.
Molt bé. Moltes gràcies. Barcelona, un altre cop. Bona nit. Hola.
Hola, bona nit.
Hola, qui ets?
Montse.
Montse, endavant.
Escolta, mira, jo vaig... Sembla ser que Ica és quasi com Ibiza, no? Perquè també hi vaig estar-hi fa molts anys. I veig que tothom hi va. Escolta, sobre aquesta...
Hi ha més... Digues, digues.
Que diu el Benítez que no es podien encara donar a conèixer. M'agradaria aquests senyors que hi han estat ara, aquest senyor, ara no recordo el seu nom.
Sí. A veure... En Josep Maria Torremorell i Joaquim Mititieri.
Bueno, doncs en Josep Maria aquest. Sobre una pedra que tenia el doctor Cabrera molt amagada i que a mi em va revelar que encara no la podia... demostrar que existia perquè seria un gran cop per la humanitat. Això et parlo de fa 12 anys, eh? Doncs era, me la va ensenyar i era un Crist.
Sí.
No sé si exacte. Jo ho vaig trobar ja massa, això. M'entens? O sigui, m'agradaria veure aquests senyors si saben, tenen coneixement d'aquesta pedra o es va quedar amb mi el senyor Cabrera, eh? Vull dir, jo vaig estar també molt temps allà. Crec que hi ha part d'aquestes pedres que són autèntiques, però n'hi ha molta part que fins i tot ell és cirurgià i trobo que té molta tendència sempre a parlar de les intervencions quirúrgiques,
sí.
I no sé, o sigui, fa pensar molt, o sigui, això és la llàstima, que hi ha pedres que són autèntiques i a vegades s'afegeix part de la tendència que fa personal i arriben a vegades fins i tot a fer creure que no són bones. Vull dir, jo crec que no s'ha d'afegir més de del que hi ha, perquè ja n'hi ha prou, no?
Sí. però tu ja saps que el doctor Cabrera li agrada parlar molt.
Ui, ja ho sé, ja ho sé. Ja ho sé, ja ho sé. Bueno, i una altra cosa que m'agradaria dir és que crec que a l'any 61 o no sé, o 66 es va trobar un jaciment on sortien pedres d'aquestes, i això és... un d'ells es deia Max Ulle i l'altre Tamaluz. I, bueno, doncs això m'ho va dir ell, va dir que sortien, que d'allà n'havien sortit moltíssimes, i degut a un desbordament del riu Ica, crec que van quedar després a la llum, no?, aquestes pedres.
Sí.
Però, clar, no vol dir que sortin totes d'allà, però vaja. És a dir, estaven localitzades durant un temps en allà.
Molt bé, Montse, moltes gràcies.
De res, a tu. Adéu. Bona nit.
Tornem amb les respostes. La Cristina de Cassà de la Selva deia que en JJ Benítez amb el seu llibre diu que el doctor Cabrera té una habitació secreta, un reducte secret on guarda pedres que no es poden mostrar perquè causarien un impacte massa fort a la gent.
Existia, tenim que parlar en passat. L'any passat existia el quarto, aquest any habilitat el quarto, ha tret les pedres i l'ha habilitat com un despatx annexa petit. Està treballant el doctor Cabrera amb el segon llibre que sortirà a final d'any, i precisament l'editarà primer, les primeres edicions seran en anglès i posteriorment es traduirà al castellà, i llavors podrem tenir també, doncs, els europeus i tots els que no dominem l'idioma de Shakespeare podrem, doncs, disfrutar dels seus avançaments, dels seus descobriments. El doctor Cabrera no és Déu, bàsicament, però és que quan estàs molt al costat seu, al cap d'unes hores et dona la sensació que estàs al costat de Déu, perquè tot és dogma de fe i sempre té raó, i bueno, jo no estic d'acord amb ell en moltes coses, però ell et talla immediatament hasta si m'apures amb falta elementalíssima d'educació, perquè de seguida surten estos cojudos, i llavors, tia, em sembla que tia boca també amb ell, i llavors tens que tirar enrere i deixar-lo enraonar. Al fi i al cap jo vaig per escoltar-lo, no perquè m'escoltin a mi. Però, bé, doncs sí, aquest quarto existeix.
Tu has vist pedres aquest quarto?
Sí, vaig dir que no m'interessava, i vaig sortir, vaig assentar en un silló, perquè jo estava molt lluny de casa meva, esclar, jo soc de, com veieu, doncs soc de Catalunya, i allò era el Perú, i jo tinc una formació religiosa molt i no em va interessar parlar d'aquell tema, possiblement doncs soc un home covard o el que sigui.
També preguntava la mateixa Cristina de Cassà de la Selva si existia algun llibre més científic que el d'en JJ Benítez sobre
Ica. És el llibre El mensaje de las piedras grabadas de Ica, escrita per en Javier Cabrera d'Arquia, que qui no ha hagut cap editor que tingués interès en editar-lo a Europa, aquest llibre. Ell actualment és l'editor. Primer tenia un periodista que era amic seu i era el seu editor. Després va ser separat del periodista, i ara ell és l'escriptor i editor dels llibres. I amb totes aquestes visites que ens deia un oient que allò sembla Eivissa, doncs imagina't com se deia aquesta senyoreta que es comentava,
Montse,
la Montse, doncs imagina't, Montse, tu fa 12 anys que vas anar a Amèrica, fa 12 anys no estava de moda en Amèrica. Ara a Sud-amèrica quedaries parada, està de moda a Sud-amèrica. Està ple d'italians, està ple d'alemans, i tots van a Ica, i tots van a veure el museu, i el doctor Cabrera s'infla de vendre llibres, eh? I els paguem amb dòlars, eh?
Aviam, en Marc de Mollet deia que si els homes tenien aspecte diferent amb aquestes pedres.
Bueno, quan tenim una representació amb una pedra o amb una ceràmica, etc., que correspon a una civilització antiga o de la que no coneixem pràcticament res, doncs podem pensar un moment amb els egipcis, per exemple. Tenim representacions en pedra de persones amb posició hieràtica, però més o menys totes tenen un mateix estil. Amb les pedres d'Ica passa algo similar. Podríem dir que hi ha dos tipus de persones, no? les que, a part d'estar representades, això sí, sempre de forma bastant esquemàtica, tenen algun atribut simbòlic afegit, com podria ser una cua o una serp, això que comentàvem abans d'aquesta pedra que sembla que tingui en el cap, doncs, com un cap de serp que es perllonga, etc. I després hi ha un altre tipus de personatges, sobretot en les pedres que representen operacions o intervencions quirúrgiques, que tenen un aspecte, diguem, més humà, potser perquè no porten aquestes plomes al cap, perquè porten com un casquet, però en definitiva són bastant homogènies, vull dir, quant a personatges no hi ha molta varietat.
Això ja és una pregunta que ja l'avancem, sí, aquesta pregunta.
Em permets, sí, que acabo, perquè els oients, sí, el no poder veure les pedres, els tenim que ajudar gràficament a que interpretin com són aquests sers. Aquests sers són més baixos que nosaltres, tenen un terç cap, un terç ventre, panxa, molt desorullat, molt rodó, i les cames curtes, doncs, perquè nosaltres no tenim pas un terç de cama i un terç de cap. I com és que tenen un cap tan gros? Perquè la seva finalitat d'aquella humanitat era el coneixement. Això és el que a mi m'ha fet interessar per les pedres de Dica, no? Pensar que hi va haver una humanitat, que la seva finalitat d'aquella humanitat era el coneixement. El coneixement desenvolupava molt el cap, eren molt sedentaris, no caminaven, al no caminar no necessitaven desenvolupar les potes, o sigui, en aquest cas les cames, les extremitats inferiors, ni els braços. Llavors tenen poc desenvolupat braços i cames, la part vegetativa de la persona la tenen normal, i en canvi tenen un terç d'aquesta proporció és amb el cervell, perquè ells el que volen és, i el que estan treballant és sempre amb el cap, perquè la seva finalitat era el coneixement.
Sí, potser l'única excepció és quan representen una intervenció quirúrgica on el que és més important potser no és el cap sinó el cos, aleshores sí que el fan més gran, és a dir, de fet el més important era la part mental, i per això el cap era més gran. Però quan els interessa ressaltar algun aspecte en concret, doncs també el fan, el dibuix una mica més gran, això és lògic, no? Un artista representa allò que li interessa d'una forma més.
Aquesta pregunta d'en Marc enllaça amb la pregunta d'en Francesc, que la passo al davant d'altres perquè té que veure amb això. Si totes les representacions de persones tenen cua amb les pedres o no?
No, de cap manera. Hi ha certs que són, anem a dir, certs amorfes, que estan representa, jo tinc una col·lecció que he portat ara, petites, unes pedres sense cap importància, però que precisament va fer gràcia perquè és un peix home, un peix un home serp, o sigui, és una, com si ens volguessin haver una cadena de la cadena de Darwin, no? Vull dir, es veu un home, però avui dia és per això les tinc, per estudiar-les i veure què surt.
Vull aclarir que quan parlem de cua amb aquests personatges volem dir cua que surt del coccis, no del cabell,
sí,
no cua de...
Ni un, bueno, sí que n'hi ha de pedres, jo en tinc alguna, i es veu un cer que podries dir que és demoníac, o un cer que tinc un cer vampir, però normalment, doncs, vull dir, quan parlem d'un cer criptolític, quan parlem doncs d'aquests científics, una de les pedres més estimades també del doctor Cabrera és la que té una forma, perquè els oients, és una cadira, si la serréssim al respaldo ens quedaria doncs una espècie de gran tamboret. Aquesta és la pedra que té el doctor Cabrera també a l'entrada mateix del seu despatx, i és la pedra quan ens explica una cosa que és que a mi em fa esgarrifar, que és que el Cuotec, un estel, un cometa, doncs, que se'ns ha passat l'any 82, aquells sers gliptolítics, aquells sers d'aquella altra humanitat, si anem seguint, del Mesozoic, sabien exactament el dia que passaria aquest cometa. Això, avui dia, amb aquesta nostra civilització, és impossible, perquè aquest cometa fa unes esferes elíptiques, o sigui, fa un desenvolupament, un circuit elíptic, i que no sabem quan tornarà, vull dir, és impossible. En canvi, aquells sers ens van explicar exactament el dia que passaria aquest cometa, perquè a la part d'aquest tamboret que us he dit, la part de sobre del tamboret, el que seria el cul de la cadira, hi ha un planol astrològic, Eh? I allà veiem, per exemple, jo ara m'ensenyen la fotografia del meu company, eh? Es veu, estic veient la cabeza de caballo, estic veient el Júpiter, estic veient, bé, i tot això, la posició dels astres, com també saben els nostres oients, indiquen una data.
Eh? Haurem de fer un programa de televisió amb aquestes pedres, perquè no ho veuen.
No ho veuen.
Sí, bueno, només una observació. El Koutek va passar el desembre del 73, llavors se'n va parlar molt perquè coincidia, bueno, amb l'estel de Belén, i va fer com un... va tenir molta publicitat, no era un cometa tan important, no?
Sí. Perdó, doncs, per la rata meva. Però el que és curiós és, ja acabant aquest tema de l'aquesta pedra, és que el doctor va escriure a l'Institut Faber, el doctor Javier Cabrera, de París, dient si per, abans que passés el cometa, si aquest cometa passaria exactament aquest dia amb la posició dels astres que diu la pedra. Lògicament, a París, doncs, en aquell moment, doncs, no el van contestar perquè estaven pendents de que passés el cometa. Un cop va passar el cometa, la directora, no recordo el nom en aquest moment, va comentar, caram, aquest senyor peruano li contestarem. I llavors li van contestar, efectivament, tot el que havia demanat el doctor, els datos, les dades que havia donat el doctor Cabrera uns mesos abans, es van complir exactament. Jo aquesta carta l'he tingut a la mà i és un document...
És un bon testimoni, no? Sí,
bueno, l'únic que volia afegir és que aquest tipus de cometes, segons sembla, bueno, no són periòdics, però els que tornen tenen un període mitjà d'uns 40.000 anys. És a dir, això no vol dir que el Koutek hagi passat fa 40.000 anys i trigui 40.000 més a passar, sinó que en promig triguen uns 40.000 anys. O sigui, donar una idea de l'antiguitat de les pedres.
Sí. També pregunta el mateix Marc de Mollet, si al davant de la illa de Ponapé hi ha una ciutat submergida. Aquesta pregunta, si em permeteu, la responc jo. Ponapé és el nom modern de la illa de Pompei, que està a les Carolines Orientals, a la Micronèsia. Una ciutat submergida no ho podem dir, el que sí n'hi ha són construccions submergides al davant de la illa. Al davant de l'illa, sobre l'arrecif de Coral, hi ha una ciutat amb runes, l'única ciutat amb runes que es pot visitar al Pacífic, que té una dimensions d'un quilòmetre i mig per mig quilòmetre, amb blocs ciclopes de basal, columnes de basal, i que està construïda amb blocs horitzontals, estan distribuïts horitzontalment. Al davant d'aquest arrecif d'aquesta ciutat, on hi ha cau cap a mar fons a la illa, hi ha a 10 metres de profunditat, comencen la part superior d'unes columnes que en vertical, no en horitzontal com les de dalt, en vertical baixen 20 metres, i allà hi ha dues construccions al costat d'aquestes columnes, són 6 columnes, i al costat dues construccions. Si allò continua formant una ciutat, encara no està estudiat. És un tema pendent que invito a tots els arqueòlegs submarins que puguin escoltar-nos, que endavant, que Ponapé no és tan difícil d'anar-hi, i hi ha molt per investigar. Bé, continuem. Les preguntes d'en Jaume de Viracans, que eren 3, pregunta, diu que ell també ha estat a Ica i que amb una pedra hi ha la representació d'un dinosauri que està sent maltractat per una persona que està a sobre d'ell.
Jo, Pere, et puc dir que una de les emocions més grans que he tingut de la meva vida ha sigut amb aquesta última expedició que he fet, que ara arribo, que vaig arribar el dia 2 de setembre, tirant de pala allà. Semblava que era un carreter d'aquells que traginaven abans a cop de pala a la sorra, tirant de pala, trobar-me amb una ceràmica, una figura, un grup de figures, i era ben diferent del que tu veus amb aquesta pedra. Jo he vist una escena d'amor grandiós amb un dinosauri, que hi ha un ser griptolític, que el dinosauri s'ha posat en una posició de recolzament a terra, ell està tombat a terra, i aquest ser glutolític acaricia el seu coll i està pujant sobre el dinosauri. Bueno, això ha sigut, ja dic, una de les sensacions més grans de la meva vida, perquè això ho he descobert, jo ho he trobat jo tirant de pala. Vull dir, aquí no hi podia haver trampa ni cardró, perquè el desert és de tots, la pala era meva i el que treballava era jo. I després el meu company, que està aquí al costat, l'Higini, jo li deia, ostres, almenys podem trobar una per tu, perquè esclar, l'expedició es componia d'aquest any, era una preexpedició, es componia de dues persones. L'any que ve, si trobem equip, anirem un grup de geòlegs, un grup d'arqueòlegs, un grup de tota la gent que vulguin col·laborar.
Farem és una crida que podem fer des d'aquí també.
Bé, des de l'Ego, jo aprofitaria, jo volia fer la cluenda demanant, donant-vos un número de telèfon meu, que així ho faré, per si algú està interessat en col·laborar amb tots aquests temes de les pedres gravades d'Ica. Vam tenir la sort de que vam tornar a trobar un altre grup, o sigui, una altra figura, una ceràmica, quasi podríem dir inclús poder feta pel mateix artista, i aquí es veu un dinosauri com porta un signo molt positiu, que és d'alimentació, d'energia, porta un peix a la boca, moltes figures, sempre es veu que hi ha figures amb un peix a la boca. Aquest dinosauri porta un peix a la boca, no és una pedra gravada, repeteixo, és una escultura ceràmica, ho porta un peix a la boca i, cosa xocant, porta un infant que l'està protegint, que el té al coll, i aquest infant no és gliptolític, és un infant d'ara, del nostre, perquè té cames, perquè no té el cap desarrollat, perquè no té, o sigui, amb unes proporcions anatòmiques. Això que us estic explicant m'ha passat ara, fa escassament 10 dies. Interpreto la meva teoria, és de que aquestes figures que hem trobat no són gliptolítiques, possiblement siguin precolombines, possiblement siguin inques o preinques, però d'algú que amb aquestes pedres que ells sempre, els inques i abans d'ells, en deien sagrades, haver motius d'aquests dinosauris i ha fet algun tribut amb algun déu anant allà amb aquesta barrancada enterrar a la sorra aquest grup de figures i que ells han expressat amb aquests dinosauris que tenen una cara afable i que, repeteixo, em va emocionar moltíssim, quasi em venien les llàgrimes als ulls al veure aquelles escenes d'amor com i de tendresa amb un dinosauri, amb un home criptolític, i després al cap d'una hora o no gaire més, trobar l'altre grup de figura amb el dinosauri i amb aquest infant que el dinosauri està protegint aquest infant.
Tinc entès que la ciència acadèmica diu que no van coexistir l'home i el dinosauri.
Mai, perquè al quaternari no hi havia persones.
Bé, en Jaume també diu que va veure una pedra on es reprodueix una operació de cort i on l'operant, el cirurgià, diguem-ne, està connectat amb una dona.
Sí, efectivament. No solament una operació de cor, sinó sembla ser que és tota una sèrie de pedres que mostren un trasplantament de cor. Aleshores, el procés és bastant llarg. S'extrau el cor i es connecta al receptor amb una dona embarassada a través d'un aparell. Sembla ser que rep sang d'aquesta dona embarassada i això és degut a que sembla ser que hi ha una hormona antirrebuig que és la que fa que, doncs, que en els primers mesos s'expulsi el fetus, perquè en principi és un cos estrany, no? Això és una cosa que s'ha descobert recentment, vull dir, cap a l'any 80, si no m'equivoco, en un hospital de Liverpool han fet algunes proves per identificar aquesta hormona, no? Sembla ser que aquesta hormona existeix, però això ja ho havia previst el doctor Cabrera molt abans i ho havia deduït de l'examen de les pedres. Aleshores es veu perfectament totes les seqüències d'aquesta pel·lícula, d'aquest trasplantament, des del moment en què s'extrau el cor del donant fins que és irrigat amb sang d'aquesta dona embarassada, fins que es traspassa el pacient de nou i fins que es produeix el cosit, etc. Vull dir, està tot perfectament representat, no? Fins i tot hi ha un detall molt curiós, i és que hi ha unes línies que surten de la boca del pacient que representa o bé que està viu o bé que inclús no hi havia anestèsia, és a dir, que s'utilitzava alguna altra tècnica. Fins i tot, i ampliant una mica, no solament a trasplantaments de cor, sinó també operacions de cesària. Jo que tinc ara a les mans una fotografia, no es pot veure, una operació on s'extrau un infant.
Sí, sí. Ara la tinc a les mans jo i dono fe que és així realment, sí. Jo em recordo, jo vaig parlar amb el doctor Cabrera l'any 85, I ell tenia una teoria, una desenvolupada de com curar el càncer arrel d'aquestes pedres i del placenta, precisament, de les dones.
Sí, ell va desenvolupar una teoria partint de l'examen de les pedres i inclús va arribar a fer una formulació d'unes hormones, unes hormones antirebuig, la que estàs esmentant ara, i després d'una hormona anticàncer, inclús té la fórmula, no? La tinc aquí apuntada, no?
Sí, sí, té uns estudis absolutament acabats i
sí, sí, complets. Aleshores, bueno, hi ha uns estudis al febrer del 82 del doctor Covey, un investigador nord-americà, que, bueno, és un estudi de la química per computadora, i aleshores va determinar teòricament com seria aquesta hormona anticàncer, no? Una publicació dels treballs de Covey va arribar a mans del doctor Cabrera, i aleshores resulta que tenia la mateixa estructura l'hormona que aquest científic americà havia obtingut a través d'uns estudis en base d'ordenador. Tenia la mateixa estructura, el mateix dibuix, diguem, que algunes de les pedres que té el doctor Cabrera. És sorprenent, però és així. Clar, aquestes hormones són teòriques, és a dir, no s'han arribat a desenvolupar en un hospital, a sintetitzar, a aïllar, però en teoria existeixen.
Vols afegir...
Només dir que el doctor Cabrera, la teoria de l'antirratxàs, la va explicar l'any 70... Jo soc fatal amb les dades. 72, per exemple. Això sí, sé que era a Costa Rica, en un congrés de medicina. I l'any 82 ens expliquen, doncs, que li han donat un premi a un doctor de Liverpool 10 anys després.
També preguntava el Jaume de Viladecans, encara que la pregunta no és pel tema d'avui, ell deia que no pot entrar en una piràmide, que ell nota un rebuig de la piràmide cap a ell de l'energia. Voleu dir alguna cosa sobre això? Sabeu dir alguna cosa sobre això?
Bueno, potser sabríem dir el que més o menys coneixem així, els aspectes generals, no? El problema de la captació d'energia per les piràmides, no? Independentment de que pugui tenir algun problema mèdic de trobar-se en llocs tancats.
Sí, jo el que sé és que... molt possible de la claustrofòbia.
Sí.
Jo no tinc cap problema d'energia, però sí de claustrofòbia.
Jo recordo...
O sigui, jo he tingut la gran sort de no estar a les piràmides, perquè no hi he estat, però vaig estar a París amb un mil·lenari del descobriment, en aquest cas era un centenari del descobriment de la tumba de Tutankamon, i els francesos, que són genials amb aquestes coses de cultura, chapeau, van reproduir el passillo exactament de com estava la piràmide i com estava la tumba de Tutankamon, no? Doncs, efectivament, posar-me jo dintre el tub aquell, tot pintat de negre, i de cop i volta, al cap d'uns metres, hi havia un forat, que era exactament amb el mateix forat que havien tret una roca, i el que vam veure, la primera persona humana que va veure la famosa estuata, l'estatuilla de Tutankamon. Jo també em trobava, doncs, molt nerviós, però era per claustrofòbia.
Quan puges 15 pisos amb ascensor et poses
nerviós? No tinc problema, no. Perquè sóc escalador i el buit no em fa...
No, ho dic per la claustrofòbia. Perquè tinc una amiga que no pot pujar amb un ascensor precisament per això. Per
jo si vaig amb la teva amiga no tindré por.
Jo voldria dir amb aquest oient, en Jaume, que el seu cas no és únic, que jo quan vaig anar a Egipte, vaig entrar a la piràmide de Keops, en el grup que anàvem hi havia una noia que era espeleòloga i tenia experiència en entrar en moltes coves molt més estretes, i no va poder avançar uns passos, es va marejar, no hi havia manera, vull dir, no sé si era claustrofòbia no podia ser, perquè era espeleòloga.
Quantes persones estàveu agrupades allà?
Ui, moltíssimes.
Llavors, el més lògic, que el nostre amic, si va amb grups de persones, l'oxigen s'enrareix, i el que simplement li manca és oxigen bo. Jo li dono la idea de que provi un dia de fer una visita a un lloc d'aquests sol, o amb una persona com a màxim, i es trobarà, m'ha fa la feta que es trobarà la mar de bé.
Bé, passem a l'última tant de preguntes que ens feia la Montse de Barcelona. Deia que ella també va estar fa 12 anys, em sembla recordar, a Ica, que existia aquesta habitació secreta del doctor Cabrera, d'Arquea i que en una de les pedres deia que hi havia un Crist, si això era, era cert.
No hi havia un Crist, hi havia tota la passió de Crist. Tota. Amb Judes, quan es penja, els dos lladres, Pilatos... I... Dius per què era Jesucrist? Perquè era una persona alta, amb el cabell llarg i amb barba. Ull, que els inques són imberbes, i a Amèrica doncs, no hi havia hagut mai gent amb barbes ni amb cabells.
I quina conclusió es pot treure d'això?
Jo no vaig voler treure cap, me va afectar molt, i vaig dir que ja estava bé, que ja tenia el cap que...
Em torno cap a Catalunya.
Sí, ja n'hi havia prou.
Sí, és inexplicable, perquè...
Tu també sabies això?
Bueno, no les he vistes, però de paraules sí que ens ho va comentar. Però és un fet inexplicable. Vull dir, no sabem... És, diguem, una altra cosa que, inclús formulant tota una teoria sobre les pedres de Dica, tampoc encaixa amb les pròpies pedres. És a dir, el misteri és tan gran que no s'hi pot dir res. Vull dir...
També deia la mateixa Montse que ella dubtava seriosament de que la majoria de pedres fossin autèntiques.
Llàstima que la Montse, com a dona que és, esclar, és molt sagaç i rumia, i diu, és que sempre t'explica coses de les pedres de cirurgia. Montse, jo si hi haguessin pedres de maquinària, segur que les tindria totes i te les estudiaria molt bé, perquè el meu tema és maquinària. Esclar, si allà hi ha 13.000 pedres i ell les té que estudiar, el lògic, Montse, és que comenci a estudiar el que ell domina, que és la cirurgia i la medicina. Lògicament, d'aquestes 13.000 han estudiat 1.600 pedres, de les quals possiblement 500 seran del seu tema que domina, que li és més fàcil d'arribar-hi, és més fàcil d'arribar a uns coneixements del que ell domina, que és la medicina i la cirurgia.
També deia la Montse si era cert que l'any 1961 o 66, no se'n recordava bé, es van trobar els jaciments d'aquestes pedres.
Jo tinc dades de que es van trobar pedres amb els guacos que dèiem, amb unes tombes, però es van trobar pedres, no quantitat de pedres. Això són les dades que tinc jo. Això és amb el llibre d'ell, a la pàgina 21, hi ha tot un pàrraf que parla d'aquest tema.
Sí, em sembla que l'oient Montse sí, ha comentat algo de l'any 61 i de...
O 66.
O 66. Bueno, es diu que hi va haver un terratrèmol, que hi va haver un moviment de terres, un desviament del curs del riu Ica. Sí. Llavors va anar a passar per un altre lloc, l'aigua va anar erosionant una zona on abans no hi havia passat mai, allò va anar deixant al descobert un possible jaciment en pedres, però si realment és així no devia ser molt important, perquè el gran dipòsit de pedres doncs, no es coneix.
Jo, aquests que van descobrir això són els germans Soldi, curiosament, ara són uns grans enemics de les pedres gravades d'Ica.
Per què?
No ho sé. A mi em van rebre... Bueno, el Soldi aquests, que us ho recordeu, us he comentat, que van ser dels primers que van tenir pedres d'aquestes. Crec que el seu pare va ser el primer col·leccionista. Aquests senyors són uns senyors estupendos, molt agradables. Tenen aquesta hisenda de Cucaje, que és un dels tres llocs que tenen vi, o sigui que tenen tot el procés del vi, però curiosament ara no hi ha parres, perquè hi ha un govern que va dir que s'havien d'arrencar les parres del Perú. Es van arrencar totes les parres, ara no tenen parres, però esclar, necessiten vi i llavors tenen que importar ara el most d'Argentina. El porten d'Argentina. I segueixen funcionant aquestes tres llocs de l'elaboració del vi. Aquest germans Soldi, sorprendentment, un d'ells, no sé quin, el Carlo em va rebre molt malament i de cop i volta es va postar molt agressiu al parlar de les pedres gravades d'Ica, molt agressiu, va treure el llibre del pare Rossell, va treure, perquè ja ho tenia tot a punt, vull dir, va treure el número 10 de la revista Humanitat, en què es veu el Basilio Chuya amb una pedra que diu esta piedra la hago yo, segons me dice el doctor Cabrera, i sempre es veu amb el llibre, amb les fotografies, un reportatge a 6 pàgines, però només hi ha una pedra falsa, perquè és l'única que van fer, que la van tenir que muntar a correcuita, perquè si no se'n anava, tots aquells indis anaven a la presó 5 anys.
Potser els hi van prendre el negoci.
Bueno, no, el que ens ha explicat... No, el negoci... No ho sé. Jo la reacció humana d'aquests doncs, germans ara a oposar-se amb això, ell va tenir molt interès
amb que jo li digués que les pedres eren falses. A més, es va mostrar, repeteixo, agressiu. Jo vaig tenir un moment de brillantesa, cosa que no acostumo a tenir en la meva vida, però li vaig contestar que amb en Galileu també li vam fer el mateix. Dic, i després el Sant Pare actual ha tingut que fer un homenatge al cap d'uns centenars d'anys després. Dic, què sabem si després tindrem que fer tots un homenatge al doctor Cabrera? El respondre-li ja posar el Cabrera a l'altura del Galileu, aquell home va veure que era un cas perdut.
Potser hagi tingut algun enfrontament amb el doctor Cabrera, no m'estranyaria, coneixent com és el doctor Cabrera, que és allò que diuen de armes tomar, és a dir, és difícil rebatre-li qualsevol argumentació.
El doctor Cabrera té uns 13.000 pedres. La seva exdona, quantes se n'ha quedat?
Cap. Està lluitant amb pleits contínuament, perquè la seva dona com a mínim vol el 50%, perquè argumenta davant dels jutges que el doctor, com que tenia tanta feina a la clínica, la que portava i escrivia els llibres era ella. Quan és una falsetat, hi ha testimonis de que aquesta senyora, que el que li deia era que tu estàs sonat, que estàs perdent el temps, i hi ha testimonis de conforme ella li deia que el tractaven de boig amb el seu marit, de gastar-se tants diners comprant i estudiant. Va deixar el consultori particular que tenia per poder-se dedicar a les pedres, no? O sigui que de moment no lograda, ara segueixen pleitejant, des de luego.
Ens queda un minut i mig per una última reflexió. Quina relació es pot establir entre aquestes pedres i una possible civilització de fora del planeta?
Totes les teories del doctor Cabrera, la relació existeix, i uns certs vinguts d'un altre planeta, potser de les Plèiades, diu ell, van arribar aquí per actuar sobre el cervell d'un ser encara poc evolucionat i donar-li coneixement.
Perdó, les Plèiades, perquè hi ha una representació de les
Plèiades. Perquè hi ha una representació
en les pedres.
Sí, en les pedres.
Mitidieri, què en penses això?
Que és exacte la teoria del doctor Cabrera. Hi havia aquests sers cognoscitius que vivien en aquesta galàxia i uns volien tenir forma humana, però és que tot això també enllaça amb les creències, doncs, de la revelació, dels àngels, doncs, que volien estar uns a la Terra, i llavors van dir, molt bé, voleu tenir cos humà, doncs vinguen, van buscar un planeta, van trobar el planeta blau, la Terra, i van baixar aquí, i a través d'un primate li van donar el coneixement. Perquè ells, les teories que diu el doctor Cabrera, és de que fixeu-vos que tenim dos olfatius, tenim dos auditius, tenim dos ulls, però en canvi el coneixement només en tenim el cantó, l'occipital esquerre. Perquè el coneixement no l'hem conquerit nosaltres, el coneixement ens ha sigut donat.
Moltes gràcies. Joaquim Mitidieri i Josep Maria Torremorell, per haver vingut aquesta nit a l'Estudi 7 de Catalunya Ràdio. El guió del tema d'avui l'han escrit el Dolors Joan Ola, l'Albert Rubio i Andreas Faber-Kaiser, amb les veus de Susan Butzi i d'Esther Duran, amb una producció de Dolors Joan Ola, el muntatge musical de Carles Caiguela i la direcció i realització d'Albert Rubio, amb la meva veu i guiatge durant aquests 6.666 segons, Andreas Faber-Kaiser. Demà parlarem del tema de farsans, d'aquells que fan mal al tema OVNI i extraterrestres.
Què volen aquesta gent?